A Ràdio Maricel, a cel obert.
El poemari s'intitula La gota negra. Ens sembla que en podem extreure un vers d'algú que ha fet referència al llibre. La Cèlia ens dirà, sí, és del llibre o no. Quan em parles de música, sento música, no la música de què em parles. Quan mirem l'espai, creix l'espai, no l'espai que mirem. Va per
sí,
aquí?
Sí, és d'aquí.
És d'aquí. Cèlia, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Feia molt de temps que no et saludàvem des del 2013. Ara li comentàvem a la Cèlia sí. Des que ens va presentar aquell Ara et diré què em passa amb les dones i 13 contes més.
M'ha fet molta il·lusió retrobar-te perquè ja estava acostumada a no veure't a tu i pensava ja no veuré mai més.
No.
Aquí a l'estudi. I ara m'ha fet molta il·lusió.
Celebrem perquè és recíproc això i no sé
gràcies.
Si en aquests 5 anys han passat moltes coses.
Sí, jo és que fa...
A part de festes de la poesia, del pregó del corpus, etc.
Fa molts anys que tots els grups de 5 anys passen moltes coses. No? Jo me'n recordo quan era, jo què sé, 30 anys i va arribar un moment que vaig dir potser la meva vida sempre serà així, no? Perquè no, m'haurien de passar més coses. I ara penso, carai, si em van escoltar.
Em passen,
perquè...
em passen més de les que voldries alguna vegada?
Sí, però clar, jo suposo que tot va en el mateix paquet i no pots renunciar a les coses...
A unes per tenir-ne unes altres.
Per tenir-ne unes altres i ho has d'acceptar tot, no? La intensitat.
Si d'alguna manera la vida dels poetes, de la gent que expliqueu coses, vivències, emocions, necessita que sigui una vida allò amb moltes experiències emocionals.
Jo crec que sí. El que passa és que això de les experiències emocionals també per cadascú és una cosa diferent. O sigui, jo estic convençuda que hi ha persones que es passen la vida viatjant arreu del món i coneixent gent i potser no arriben al grau d'experiència emocional d'una altra que potser està més limitada o no li passen tantes coses, o no, però en canvi té l'antena molt posada i detecta totes les petites grans coses que passen al seu voltant i que acaben per esdevenir també una experiència per a ell.
Això
és molt relatiu.
En un petit poble com Sitges encara en podem ser més conscients d'això, de totes aquelles persones que potser difícilment hauran sortit del petit poble moltes vegades a la seva vida i que en canvi tenen aquella capacitat de veure les coses, d'intuir les persones, de saber com afrontar determinats moments de la vida.
Exacte, sí.
Respecte a moltes altres que potser han donat 4 voltes al món diverses vegades i han anat a les destinacions més exòtiques.
Sí, jo realment aquí a Sitges és una cosa que quan vaig aterrar no m'esperava, però Sitges en si mateix, o el nucli, diguem, aquest sitgetà artístic i tal, és una experiència en si mateix, no? I llavors aquí hi ha una gran quantitat de gent que jo no sé si han sortit molt o han sortit poc, però que tenen una vida i una quantitat de coses per transmetre impressionant, no? Llavors, sí, sens dubte fa falta experiències i fa falta... però que per cadascú ja dic que és una cosa diferent i depèn també més de la capacitat de cadascú de ser sensible, no?, a les coses que li passen i de mirar-les per tots els costats, no?, i de copsar-ne tots els matisos i de... però clar, evidentment tots parlem del que indirectament o directe del que ens passa.
Està clar. Ens presentaves un recull de contes curts fa 5 anys.
Sí.
Una poesia és un conte més curt encara?
Home, no ben bé, però sí que un poema pot tenir... Hi ha poemes que tenen una forma més narrativa i podrien ser un conte llarg, si es desenvolupessin, no? Podria ser. El que passa que normalment, i amb la meva poesia, O sigui, jo crec que el conte és el conte, el plantejament és diferent, i la poesia és que ja és tot un llenguatge, ja d'arrel, que és diferent. El que pots utilitzar per escriure una novel·la, per escriure un conte o per escriure un article, ja és un llenguatge que en si mateix conté uns enigmes, conté ja és una concentració, no?
Una abstracció.
Una abstracció... Però, clar, de fet, també explica alguna cosa, no? Llavors, és allò que
això,
diem,
si no...
entre els gèneres no és difícil dir, no, aquí això no té res de conte, no, aquest conte, també hi ha contes que tenen molta poesia, no?, i que potser extrauries algun fragment i diries, però si això és un poema. O sigui, clar, no es poden posar, perquè no
límits
existeix,
res, límits, eh?
Però sí que és cert que hi ha unes coses que tenen un color i unes altres coses que en tenen un altre.
La nota de premsa del llibre ens cridava l'atenció, doncs, aquest fragment que s'havia escollit, que feia referència a una situació que, vaja, no sabem si és molt comuna o no, però potser algú ha viscut aquella visió que poden tenir els de fora d'una circumstància personal expressada a través de les llàgrimes i que res tingui a veure amb el veritable sentit d'allò que està passant la persona que plora, la persona que deixa aquestes llàgrimes, no?
Sí,
i segurament és una situació que més d'un pot haver viscut, fins i tot a títol personal. Els altres poden haver cregut que les seves llàgrimes eren d'una mena i les llàgrimes responien a un altre sentit final. I aquesta forma de definir la fesomia d'una llàgrima, sobre si és de felicitat o si és de tristesa, segurament ha abocat a més d'un allò a pàgines viscudes en algun moment, no?
Sí, sí, clar, o sigui, les llàgrimes, vaig utilitzar una mica aquesta imatge, sí, d'això que diuen que el dibuix molecular d'una llàgrima de tristesa no és igual que, no sé si això és veritat o no, però en tot cas ho he sentit dir diverses vegades, i per gent de ciència i tal.
Que no és la mateixa.
Si poséssim en el microscopi i allò tal, que no és el mateix que respon a... Però clar, sí que es pot donar a la vida que estiguis plorant perquè de riure, no? Perquè tothom està rient, tu estàs plorant de riure,
sí,
però amb aquell cabal de llàgrimes s'hi barregen altres que tu d'alguna manera dius, ara aprofito, me n'aprofito i ara ploro aquesta pena que tinc a dins, com que ningú no ho notarà perquè estic rient.
Exacte.
Doncs ja està, no? I sí, de tota manera és curiós això de l'expressió dels sentiments, perquè pot dur a engany moltes vegades.
Tornem amb allò emocional,
sí,
no?
Sí, i a jutjar malament, no?, les persones. És com allò quan veus algú, jo què sé, en un enterrament d'algú molt proper i riu i està explicant i dius, no et pensis que està tranquil, feliç i que d'allò perquè està explicant un acudit, no. Potser és la manera que en aquest moment té de pair-ho, o potser és que encara no ni començat.
O quantes vegades podem arribar a preguntar per què plores i no saber mai el sentit final del plor d'aquella persona, no?
Sí.
O que aquella persona no sàpiga donar allò, l'explicació final
no,
del
exacte,
seu plor.
Exacte, perquè de vegades això suposo que també ens ha passat a tots, que potser tenim un cúmul de petites coses que no són prou grans com per plorar, però si s'ajunten totes, si fan una assemblea un dia, diuen,
surten doncs, totes de cop,
de cop i volta surten, però tu no pots, dius, i ara per què em passa això? I ara per què em passa això? I és que no es plora per una cosa, sinó per un grapat que hi han fet feix, no?
Bé, nosaltres ens feia pensar això de les llàgrimes amb aquell popularíssim bolero, de les Llàgrimes Negres, però hem anat a petar la gota. Què és la gota negra?
La gota negra, doncs es veu que és, hi ha un moment i que és quan Venus passa pel perímetre, diguem, del Sol, passa per davant del Sol, llavors es fa com una taqueta negra que es pot veure, doncs, sembla que és cada no sé quants anys,
sí,
i tal, i arriba un moment que diuen que és un efecte òptic, que aquesta gota, doncs, és com si es desprengués i sembla una llàgrima. Però que és un efecte òptic.
Sí, això, que en el fons tornem a estar amb la imatge metafòrica
de la
llàgrima.
Exacte, i això també lliga una mica amb aquella cosa de que és veritat, que és mentida, que penso que sí que hi és molt en aquest llibre, no? O sigui, ni la mentida, a vegades, la mentida pot tenir molt de veritat
i la veritat pot tenir bastant de mentida, no?
De mentida, no? I dius, és que això és un efecte òptic, vale, sí, i què no ho és, no? O sigui, no... aquelles coses que, i que últimament es plantegen molt en el cinema, vull dir...
O sigui que d'alguna manera hem tornat a retrobar aquella Cèlia en la qual havíem parlat moltes vegades de la condició humana i de com la retratava i de com ens veuen i de com veiem els altres, sí, i de com interactuem entre nosaltres i de com a vegades creem imatges personals dels altres que no acaben de ser dels altres o de les coses o del món on vivim. Va per aquí també aquest poemari?
Sí, sí, sí. Sí, jo crec que sí. Crec que sí, perquè quan a mi em costa...
La intenció és aquesta.
És més fàcil... De fet, no hi ha intenció, sí, però a mi m'és més fàcil escriure un llibre de poemes que després... explicar com és, no?
Com és habitual també dels creadors,
altres. perquè justament perquè escrius per això, de vegades, justament per la incapacitat d'expressar d'una manera més, entre cometes, normal, unes determinades elucubracions o sentiments, el que sigui. I aleshores alguna cosa dins teu et porta per la via de la poesia. Però després no saps, és com aquell que l'hipnotitzen i fa una sèrie de coses i després no se'n recorda o l'han programat perquè no se'n recordi.
Però sí que és cert que en el teu cas és una poesia sempre molt inspirada en l'entorn, en la vivència,
sí, sí.
En allò que...
Sí, 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 perquè allò que dèiem de les experiències, o sigui, les meves grans experiències han estat molt a prop, en l'entorn, en la quotidianitat. O sigui, jo crec que m'han passat coses extraordinàries.
Experiències vitals, eh?
Sí, experiències vitals. I crec que m'han passat coses extraordinàries, però sí que és cert que han estat en l'entorn, perquè per una cosa o per una altra... sempre he estat més o menys, potser, limitada per allò que dèiem, pels viatges, pel... Llavors, hi ha un poema, no sé quin llibre és, però que ho diu, no? Que és com una mena d'agraïment a la vida, de dir, mira, no t'ha calgut anar lluny per trobar...
Molta vida.
La vida, inclús l'exotisme, no? No, t'ha vingut a casa, o sigui, potser sí que he fet una cosa per trobar-ho, i és dir, sóc aquí, o sigui... T'estic esperant vida, no? Dóna'm coses. I m'hi he posat bé. I aquest posar-se
bé... Per rebre-les, per ser-ne testimoni, per...
Això. I no sé si haurà tingut alguna influència o no, però aquesta confiança en què les coses venen i en què tens els ulls oberts i que passaran per davant dels teus ulls coses fantàstiques, doncs jo, aquesta disposició per entendre'ns, no sé si pot influir en que realment et passin. Però sí que és veritat que aleshores la poesia és molt quotidiana en aquest sentit, en què són coses de prop. I llavors també m'ha interessat molt les persones, no? Més que potser conèixer països, he conegut més persones. Dones? I m'interessen molt les persones. Algunes em deixen d'interessar al cap de 5 minuts, però fins i tot aquestes, perquè també és una exploració.
Es poden conèixer països, però segurament l'aforisme és prou clar. Cada cas és un món i cada persona un misteri. I hem de suposar que dins de cada persona hi ha el que es pot trobar en molts altres llocs, condensat en una vivència personal, no?
Sí, 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 jo crec que l'ésser humà, que ja te'n pots anar als llocs més remots, dic, te'n pots anar, encara que jo no me n'hi vagi, però tenim eines de comunicació, prou, tenim internet, tenim televisió, tenim i podem veure coses i gent de tot arreu del món, i de vegades reconeixes, hi ha moltes diferències, però també reconeixes trets d'emoció, de sentiments, de coses, de manera de pensar, que dius, això podria passar aquí, no?
I quantes vegades allò que hom viu l'acaba fent pensar no m'entendran si ho explico, perquè és una cosa tan meva, tan pròpia, que no ho sabré comunicar, o no m'entendran si us dic que a mi això m'ha frapat molt o m'ha...
Sí,
sí?
Per això sí, sí, i per això els poetes tenim la solució, que és fer poemes.
Va per aquí això?
Sí.
Perquè algunes d'aquestes coses són difícils d'explicar o difícils d'empatitzar amb algú, a vegades. Algunes d'aquestes experiències vitals que un pot tenir amb altres persones poden resultar difícils d'explicar a un tercer i que entengui veritablement la profunditat d'aquesta vivència.
Sí, jo crec que hi ha coses difícils d'explicar a un tercer perquè també són difícils d'explicar-te a tu mateix, no? I llavors és difícil. I et trobes en l'univers aquest de gent que t'escolta, i ara, per exemple, estic pensant en Facebook, no? Que és una xarxa social,
per exemple.
I vas veient no només la teva interacció, sinó la interacció dels altres amb altres, i vas veient les diferents maneres que la gent té d'interpretar una cosa, no? I a vegades algú fa un comentari i veus tot, no sé, i dius, no, però si no anava per aquí, però... I llavors et sents impotent, dius, no, això no ho dic perquè no. Sí. Però de tota manera crec que he tingut molta sort amb els interlocutors en aquesta vida, molta. I quan s'arriba, i sí, certament els poemes expliquen allò que ja no ho pots explicar d'una altra manera. Encara que expliquin una història que l'entens... quan llegeixes el poema,
sí.
Però sempre hi ha alguna cosa al darrere que l'has dit en poesia, perquè és quan li has pogut transmetre ben bé l'essència del que tu volies transmetre d'allò, d'aquella cosa més concreta, no? Més, i per això, entre altres coses, serveix la poesia. Sí.
El que s'explica en poesia no s'explicaria en veu alta o algú altre?
Es podria explicar, hi ha coses que no, eh? Hi ha coses que realment...
Per això t'ho pregunto, no, per si veritablement no. Dius, si no ho dic així, això no ho diré
sí,
de
jo,
cap
jo
altra
crec que
manera.
Hi ha de tot, hi ha poemes, hi ha molts poemes que no els podries dir d'una altra manera. El que hi ha allà dins no podries dir d'una altra manera, perquè està entrellaçat, entreteixit amb el mateix llenguatge poètic, llavors no ho podries dir. I n'hi ha d'altres que potser sí que ho podries dir d'una altra manera, però seria una manera molt diferent, i en ser diferent ja també canvia la cosa que estàs dient. O sigui que, bueno, és relatiu.
Ah, per tant, dibuixem, tampoc no és massa difícil, perquè en bona part de la poesia ja va per aquí, un llibre d'emocions vinculades amb persones o amb experiències amb persones.
Mm-hmm. Sí.
Per aquí aniria... La gota negra.
Sí, experiències amb persones i després potser en aquest llibre hi he basat més una tendència meva així més com especulativa, no? de pensament, de... Per això l'atmosfera és molt, molt còsmica i per això...
De pensament, quin registre?
Home, tirant com a filosòfic o tirant com a... o sigui, hi ha especulacions pel que fa que ratllarien fins i tot en algun cas una mica la ciència-ficció.
Mm-hmm. Vinculat a alguna part d'aquest pensament al context que vivim? O no?
No.
No.
No, 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 no. Jo el context que vivim el visc molt intensament.
Mm-hmm. Per això t'ho preguntava, per si d'alguna manera en aquest context tan potent en el qual d'alguna forma o d'una altra en un posicionament o d'un altre o fins i tot sense posicionament qui més qui menys hi està vinculat o no ha sabut alguna cosa o pot sentir una identificació amb algú que escrigui alguna cosa és decidit
més que decidir és que passa una cosa, un llibre des que l'escrius o vas fent els poemes fins que te'l publiquen
passa molt
temps.
Passa
molt temps.
Com a quan, en aquest cas?
A veure, jo ja portava molt temps buscant, diguem, l'editor que també a mi m'agradés, perquè tampoc no pots vendre't per dir, no, jo la qüestió és que el llibre surti. I si no me'l faig jo, i si no me'l... No. Llavors ja portava...
No sé què deu ser més difícil, agradar un editor o que un editor t'agradi.
Tot és prou
complex,
tot
no?
Tot està prou embolicat.
Ho dic perquè sempre hi ha aquesta possibilitat que assenyalava la Cèlia de dir, doncs mira, me l'edito jo, però no entrem en aquest registre.
No.
No deu ser fàcil, tal com està el món editorial.
Sí, no és fàcil. O sigui, en general...
Conciliar els interessos d'uns i altres en una obra, no?
Exacte. Llavors, ara està la cosa d'una manera que... Bé, seria una mica complex o llarg explicar el per què, però sí, a partir del moment que una persona envia un original a un editor i suposant que aquell editor li agradi el que has fet, doncs igual et pot dir, molt bé, te'l publicaré d'aquí 4 anys. Això passa. Llavors, a veure, en el meu cas, quan m'han dit això, he dit no perquè no em sento... Penso que les coses tenen el seu moment... tenen el seu... I no, simplement no em ve de gust publicar una cosa, allò que tu deies, cada 5 anys...
que,
imagina't el que, que pot passar en 4 anys, no? Llavors, en aquest llibre concretament, des que vaig parlar amb l'editor, bueno, diguem que ha passat un any i escaig i això doncs està molt bé. Està molt bé, però va costar molt arribar també
a aquesta...
Exactament, molts dubtes, moltes coses. Llavors, clar, passa que aquests poemes s'han anat fent al llarg del temps i no s'han fet ahir, ni abans d'ahir, ni probablement en el context aquest de què parlaves, no? De tota manera, són poemes que pertanyen a qualsevol context. I sense adonar-se'n, probablement també els poemes els podríem interpretar de manera que estan parlant del context, no? Però és així. Llavors,
I no ho dic en aquell sentit de seria molt fàcil que en aquest context la Cel li digués, doncs mira, en fiquem uns quants.
No, perquè, a veure, ho hauria pogut fer,
però,
també.
Per això dic, perquè vaja, sembla gairebé... aïllar-se del món, no incorporar i no ha estat així.
Jo crec que un ha de ser fidel al seu instint creatiu i el que no ha de fer és ficar coses amb calçador perquè ara això estarà ben vist que es posi o perquè així atrauré més lectors. Mira, no, això a mi em fa molta mandra. O sigui, qui em vulgui llegir em llegeix i qui no, no. Per donar-te un exemple, doncs, no sé, tinc un poema que està basat en l'1 d'octubre,
sí.
Que justament ara doncs, ja no sé quin dia és, bueno, hem d'anar a Berga, s'han de llegir molts poemes, tal. L'he llegit moltes vegades, està inclòs en una antologia. Vull dir, a veure, aquest poema, evidentment que l'hauria pogut posar, i d'altres. Però això hauria estat contrari a l'estructura del llibre i a l'essència del llibre. Llavors no pots fer...
A la concepció del llibre, al sentit final del llibre.
Del llibre. Llavors no ho poses. Segurament, tant aquest poema com d'altres...
Això també deu tenir un punt d'esforç, eh? Encara que una poesia pugui estar molt bé o pugui respondre a un moment especialment viscut per molta gent...
Sí.
Si no encaixa dins una obra que té un altre sentit, no encaixa.
Exacte.
I per tant, l'has de deixar fora.
Sí, 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 sí.
I... Encara que pugui agradar molt, encara que estigui molt bé, encara que estigui ben fet, com tots, evidentment, des de la convicció personal, des de la motivació, si no hi entra perquè no encaixa en el sentit d'una obra, no se li ha de posar.
No se li ha de posar, no. I et sap greu, perquè...
Per això ho dic.
Et sap greu, és una renúncia, és una... Però també penses, o sigui, no descartes el poema aquell, és el que, jo dic, no, es queda amb una mena de calaix virtual o material o el que sigui, que es queda allà i allà, doncs, va vivint. I algun dia, probablement, doncs, surt a la llum o una sèrie de poemes... Per exemple, hi ha hagut poemes que els he escrit fa molts anys, gairebé per dir-te quan era joveneta, que no ben bé potser com estaven llavors, però una mica més elaborats, més trobant el quid de la qüestió, no? Els he recuperat i han estat inclosos en llibres. Llavors, fixa't si han esperat aquests poemes.
Han aguantat bé el pas del temps?
Però han aguantat, sí, sí.
Sí.
Sí, perquè hi ha coses que...
Que t'ho dic perquè molt sovint en determinats autors això del revisionisme no els se senta massa bé.
Sí, a veure, jo crec que sí, un autor, jo m'imagino, tampoc no m'ha passat mai, però si ara algú vingués i digués vaig a fer una antologia de poemes de la Cèlia, de tot, jo primer diria, vull veure-la. No és que renegui de cap llibre meu, per exemple, de poemes, en absolut. I subscric molts dels poemes, per exemple, del meu primer llibre. Però sí que és cert que hi ha coses que... Jo crec que això ens passa a tots. Mm-hmm. Que hi ha coses que, sense ser dolentes o que tu consideris dolentes, però que dius, si fos ara ho faria d'una altra manera i quina llàstima que no sigui ara.
Segurament malament rai, no? Si no ens passés això.
Clar. I realment Jo crec que això ens passa a tots. I sempre hi ha... I després sempre hi ha poemes també en un llibre que sense ser... tenint la mateixa qualitat que la resta de poemes del llibre, la mateixa, i tenint el mateix dret a viure, per entendre'ns, que la resta de poemes del llibre, i per això els hi poses, però potser per la seva mateixa naturalesa no són tan potents, o pel tema que tracten, o pel que sigui. I potser si tu haguessis de triar un poema que el que t'identifiquessis molt, i que no triaries aquell. Però no és que no el triessis perquè el consideris inferior, sinó perquè no es dona una sèrie d'ingredients que potser són necessaris per dir aquest és el poema potent, genial, no sé què, que el poso per davant de tot.
I suposo que aquí també hi hauríem de considerar aquell poema que els lectors poden considerar de referència en un llibre i que no sempre pot coincidir amb el que el propi autor o autora creu que és el de referència en el seu llibre.
Sí, sí, això passa. I...
Els lectors fan la...
Sí, sí, fan... Jo...
Fan la seva tria, fan...
Recordo que em vaig trobar una vegada en un recital i la persona que presentava i que dirigia allò, que era també com un col·loqui, doncs va esmentar tres poemes meus que eren com els que per ell eren els més potents, els més... I per mi eren això que et dic. O sigui, totalment defensables, per això els hi vaig posar, però jo no hauria dit mai que fossin els més
els tres potents
del llibre, no? I per aquella persona ho eren. I és maco, de fet, quan passa això, perquè dius, mira, veus, ja estava bé que fossin, mira, veus, han anat aparant aquest cervell que els hi ha donat potser una interpretació o una vida que, que jo, almenys tècnicament, no els hi donava, no? Tot i que els hi has donat la vida d'escriure'ls.
En poesia sempre és més fàcil aïllar, no? La part del contingut, d'aquest llibre em puc quedar... amb tres, amb quatre, amb cinc, amb una dotzena, amb dues poesies, i no dic que oblidar-me l'obra, però me'n puc endur amb mi
un
fragment, no?
Sempre passa, amb La gota negra ja ha passat, no? O sigui, de la gent que jo conec i que ha llegit el llibre...
Es queden amb...
I
amb coincidència?
I hi ha alguna coincidència.
Hi ha alguna coincidència?
Sí. A mi, jo prefereixo que no n'hi hagi gaire de coincidència, perquè si tothom es queda amb el mateix
mal senyal,
dius, la resta de 30 i pico de poemes ja els pots llançar a la bassa, no? Senyal que aquí passa alguna cosa. No, o sigui, hi ha hagut diversitat de poemes, a dir, ostres, sí, però tots m'agraden, però aquest és el... Però sí que hi ha hagut una coincidència doble, diguem,
sí,
amb un poema que m'ha fet gràcia, no?
Home, doncs, potser valdria la pena... anar-lo a buscar, que tens el llibre aquí sobre la taula. Aquests poemes coincidents en els gustos dels lectors, la Cèlia obre el poemari. Està buscant a l'índex.
Sí, tu vés dient coses,
No, no puc dir res més que el que veig. I el que veig és una poetessa mirant la seva obra i buscant aquell poema que ha tingut més d'una coincidència benvinguda entre els seus lectors.
Vale, sí, 61. La pàgina 61. És un poema breu i diu: si les boques d'antics amants s'esborressin, nosaltres desapareixeríem. Cristalls d'un floc de neu fent un dibuix que no coincideix amb cap altre, i per això no l'oculta. Així ens basem, com un deixar d'ocultar neus que ens han cobert els llavis.
Això és allò dels amors perduts, gairebé.
Eh?
Això és allò dels amors perduts, gairebé. D'aquells moments que queden dissolts en...
Sí, tornem una mica amb allò, no, de que no hi ha coses repetides en la vida. I per tant, si no hi ha coses repetides...
Moments que no tornaran a passar.
No s'oculten aquelles coses. I per tant, tampoc no s'obliden les que mereixen no ser oblidades. Tot és... I al contrari, ens necessitem. Necessitem de tot el que ens ha passat perquè ens passi allò que ens passarà. I per tant, és bonic lligar-ho tot.
Ara torno a l'inici, per aquelles persones que diuen... Tu tens la sensació que tot està escrit? Que passen coses perquè han de passar?
que tot està escrit. Ah, va, vale, vols dir el destí,
el destí, tot això. Que passen coses que han de passar, que algunes coses t'han passat perquè havien de passar?
No ben bé. Però sí que crec que les coses d'alguna manera les anem escrivint. O sigui, sí que estan escrites, però no és una sentència. O sigui, estan, en aquest moment jo potser estic escrivint el que em pot passar d'aquí 15 dies, però potser demà passat faré una altra cosa que farà que aquell text que es complirà d'aquí 15 dies es modifiqui. Mm-hmm. Llavors, crec una mica en aquesta associació del destí i de la llibertat humana, o sigui, amb les dues coses.
I has tingut a vegades aquella sensació de dir, això ho he viscut o ja m'ha passat o ho he vist en algun moment o altre, en anys anteriors?
Sí, jo el que he tingut és aquesta mena de cosa que sé que hi ha moltes persones que els hi passa, no? que dura uns segons i que dius, ara sé el que dirà aquest, ara ho sé, ara diré això, ara s'encendrà un llum, ara ho sé, però dura només uns segons. Però també he sentit qui diu que això és una cosa del cervell, que en realitat no és que sàpigues el que passarà, sinó que quan ha passat et dona la sensació que ja ho sabies, mm-hmm. una cosa així, que és alguna cosa com de jo què sé, alguna cosa que deu passar pel cervell, però que és que et dona aquesta sensació i et crea un terrabastall.
Mm-hmm. T'ho preguntava interior, així, no? Perquè com que ara vivim una època en què dia sí, dia també, hi ha fets històrics o fets que es volen fer passar a la història, o hi ha diades històriques o no sé què, o bategem amb sí. el mot, o hi donem una transcendència. No direm que a cada pas, però molts passos que anem fent, si veritablement quan es llegeix alguna de les poesies o quan ens agafem a la nostra vida, dius, home, sí, veritablement que hem tingut dies d'aquells per recordar, però tampoc n'hi ha tants de dies per recordar en la vida de cadascú. Que les coses, com dius, passen, sí. Hem viscut en un moment una cosa, en vindran d'altres, però ja l'hem passada.
Sí, normalment les coses que el gruix de les coses que oblidem, perquè la memòria té un límit.
Només faltaria, perquè només si faltaria, no podríem viure.
Aquest gruix és una mica allò que dèiem de la quotidianitat, de les coses properes, una cosa que s'esborra però no s'esborra, o sigui, no tenim accés a la memòria però està dins nostra i allò ens va fent i ens va alimentant. I les coses que es recorden molt concretament, doncs clar, ja són coses que acostumen a anar associades unes amb altres, no? És allò que dius, jo què sé, doncs, quan va haver-hi el cop d'estat, aquell,
sí.
Te'n recordes del que estaves fent o del que havies anat a comprar? Havia anat a comprar plàtans 10 minuts abans, no? Perquè es creen aquestes associacions. A lo millor, doncs, no te'n recordes de molts dies que has tingut unes vivències, jo que sé, doncs molt, molt emocionals, sentimentals, precioses, però a lo millor te'n recordes d'aquell dia que l'has tingut perquè havies anat havia coincidit amb un determinat escenari, amb uns focs artificials, amb un restaurant, amb un el que sigui, i allò fa que es fixi a la memòria. Però això no vol dir que allò que no es recorda no sigui important, al contrari, tot allò va fent aquella bombolla interior que ens va fent feliços o no.
I com creus que ens recorden? Per allò que som o per allò que fem?
Ostres! Clar, la gent jo crec que ens recorda per allò que fem. Ens recorda per allò que som la gent que ens coneix molt. Jo crec que va junt, però que a vegades quan tu
també
coneixes...
També som allò que fem, no?
Sí, però quan tu coneixes molt una persona, també a allò que fa li dones una interpretació diferent. És allò de que, jo què sé, doncs et trobes amb un tio malcarat que no sé què, i dius, quin tio més maleducat, quina... A lo millor, vés a saber, si aquella persona el coneguessis, veuries que, mira, noi, és que ja els té aquests rampells, no? Però és un tio magnífic, estupendi, que si poguessis conviure amb ell et faria cada dia 30.000 favors.
Acabaríem amb allò de sempre, com més coneixes a les persones, menys capacitat tens per judicar les seves accions, segurament, no?
Segurament, sí. Jo això és un tema que l'arrossego i l'arrossegaré tota la vida. Jo crec que és impossible jutjar es pot jutjar, bueno, jutjar, es pot, podem parlar del que creiem que està malament...
Deixem el judici si parlem d'opinions.
Exacte.
No judiquem, però opinem.
Exacte, però el que són les persones, l'ànima, allò que hi ha dins, és que no pots jutjar ni un psicòpata, ni un no sé què, ni un criminal, és que no pots perquè no saps. No saps què hi ha.
I en canvi vivim una època en què ho estem opinant de tot i jutjant-ho tot, no?
Sí, sí, sí. Sí, però és, això crec que hem d'anar amb compte, no? Jo l'altre dia parlava amb una persona, dic, mira, n'hi ha prou que això, Facebook mateix, una persona digui, jo ho diu les persones hipòcrites, no m'agrada la hipocresia. Tothom ja sobreentén que aquella persona que ha dit això no és hipòcrita.
No és hipòcrita.
Dius, no correm tant. No correm tant, no? Sí, tens raó, ostres, tu sí que ets...
Sí, tu d'això tal, tu no tens debilitats a la vida.
Tu no tens debilitats. A veure, llavors, és veritat que correm molt a jutjar i a interpretar les coses pel costat que més ens interessa, i és difícil, i jo crec que jo soc partidària d'intentar empatitzar fins i tot amb els nostres adversaris, perquè com més empatitzem i intentem entendre'ls, també més ens hi podrem enfrontar. O sigui, no es tracta de donar la raó a ningú, es tracta d'enfrontar-t'hi amb les millors armes, i les armes millors són quan coneixes l'enemic, per dir-ho, he dit adversari, no sé si dir adversari o enemic, però és igual. És quan el coneixes.
Crec que en el registre de la conversa queda millor adversari.
Sí, no?
Que enemic.
Esborrem.
Jo crec que sí, crec que sí. Crec que sí. Hem agafat un dels poemes, però ve de gust agafar-ne algun altre?
Sí.
Vinga.
Sí, a veure, quin podem agafar? N'hem agafat tres, per cert, perquè tu has dit aquell de... quan sento...
Aquest que he reproduït d'un tuit, sí. Si no recordo malament, del dia de la presentació del llibre de la Cèlia.
Això mateix. Mira, un poema que, per exemple, que és una mica més llarg, i sé que el dia de la presentació, doncs... no sé per què el van aplaudir molt, llavors, vull dir, especialment, no? Llavors, deu...
Aquest baròmetre continua sent el baròmetre de sempre, eh? Si és molt aplaudit,
sí.
Poc aplaudit...
El que passa és això dels aplaudiments...
En uns poemes és difícil...
Sí, hi ha poemes que s'aplaudeixen gairebé instintivament, que acostumen a ser els que són molt reivindicatius, o els que dius alguna cosa amb molta passió, o els que acabes dient... I llavors és com un instint, és una cosa reflexa gairebé.
Ara deixa'm preguntar-te una bestiesa. En tants recitals com has anat, tants poemes com has llegit, com has recitat, un poema s'ha d'aplaudir?
Sí.
Sí.
Sí. Sí, un poema s'ha d'aplaudir, i a vegades quan es fan recitals dius allò de no aplaudiu fins al final, perquè...
Per no córrer riscos.
Sí, perquè es trenca una mica a vegades
aquest ambient, no?
L'ambient, es trenca una mica l'atmosfera, però també depèn del lloc. A vegades hi ha llocs que dius, tu, que també està bé que la gent aplaudeixi quan li doni la gana. El que passa és que també és veritat que si, per exemple, hi ha diversos poetes que estan recitant, crea conflictes, no? Perquè tampoc no queda xulo, no?, que amb un l'aplaudeixin.
Amb un l'aplaudeixin molt i amb l'altre.
I sí que hi ha aquesta reacció a vegades d'aplaudir no el poema més bo, sinó el poema que està potser més ben recitat, que està més ben, que la persona s'entusiasma, i llavors el públic s'entusiasma i clac, 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 clac. I això a vegades no sempre correspon amb el millor poema.
No, està clar. No? Perquè hi ha rapsodes més enfàtics que d'altres, sí. Òbviament, i suposo que això també hi deu ajudar.
Ah,
no?
Exacte. Però que s'han d'aplaudir, sí, perquè som sensibles a l'aplaudiment, als poetes, què vols que digui? Aquest, i una vegada, bueno, és que és una... Anava a veure un poeta, justament a casa seva, però jo que soc molt despistada, sempre em perdo, no? I no trobava el carrer. Llavors allò que fas que... Bueno,
que preguntes.
Preguntaré. I això que dèiem de les coses quotidianes i coses tan tontes com això, doncs pot...
Les coses més prosaiques del món, que poden convertir-se en una poesia.
I el poema fa així.
I el poema fa així.
L'he triat, m'hi atanso. Al mateix temps, ell també s'apropa a mi com si em triés. Desconeguts enmig d'un carrer desconegut. Dos miralls imantats, alhora entrebadem la boca. L'estranya sincronia ens desconcerta. Què hi fem, l'un davant de l'altre, puntuals a una cita inexistent? Destrabem, per fi, la gola sobreposant les veus. Jo preguntava, titubeig, mitja rialla, tots dos demanem per un carrer. Quin és el seu? Fem a l'uníson i ens diem als carrers com qui fa un intercanvi de targetes, de noms de fills, de contrasenyes per accedir a un club selecte. No ens hem triat, ens hem reconegut. Estels binaris, cànons inversos, éssers que busquen i troben, uns altres éssers que busquen i troben.
En quants llocs del món i en quants carrers del món ara deu estar passant una escena així?
Sí, perquè totes les coses, hi ha moltes probabilitats que passin a molts llocs.
En què hi hagi dues persones que s'estan preguntant
i
que la vida les ha posat en aquesta situació. No?
I això d'alguna manera també el que penso que transmet és que quan trobes algú que busca, has trobat. O sigui, trobar, no una solució, sinó trobar, exemple, algú que està preguntant el mateix que tu a un altre nivell, no de carrers, no? Has trobat una altra, la teva mateixa pregunta formulada d'una altra manera.
Mira.
Amb un altre nom de carrer. I llavors això ja és una troballa.
I probablement també has trobat algú capaç d'escoltar-te.
Exacte. Sí, capaç de aquesta reciprocitat.
D'atendre
aquella persona ha atès la teva pregunta i tu has atès la seva pregunta. I llavors heu trobat una meravella, perquè això
sí, perquè sentir-nos atesos tampoc és un, diguem-ne, un dels registres que més s'estila avui en dia, Tenim temps per una poesia més, Cèlia.
Una poesia més.
Vinga.
Breu, potser.
Breu.
Breu, vinga, una de breu. Una de breu. Un momentet. Bé, aquesta és un registre una mica diferent, però diu: voldria ser executora d'animals, l'única i en tots, sense excepció, els escorxadors del món. Tan sols per assegurar-los una plàcida vigília, una carícia que poguessin entendre, un cop de gràcia indolor i el perdó que els demanaria per no fer res més que demanar perdó.
Aquest ha merescut algun comentari per part d'algú que l'hagi llegit?
No, encara no.
Si vols. Encara no.
Si vols.
Encara no. Home, servidor que és fill de carnisseria.
Ets fill de carnisseria.
M'ha vingut al cap l'escorxador i la forma en què es mataven els porcs.
Sí.
I aquest punt, diguem-ne, aleshores d'empatitzar...
D'empatitzar,
amb aquells éssers que,
dius, a veure, jo, és que, no,
que necessitem no, d'alguna manera o que necessitàvem...
No puc fer res ara mateix, jo per canviar-ho no puc fer res, però m'agradaria...
Com a mínim...
Poder, com a mínim, assegurar que, ja que ens volem assegurar molt, molt bé, jo també vaig signar el manifest antiteorí i també vaig... Però, coi, és que això és molt gros i tampoc no se'n parla tant, i estic convençuda que el tractament no deu ser d'hotel de 5 estrelles. Llavors això fa patir, no? Diu, com a mínim, ostres, assegurar que aquests éssers, que són animals com nosaltres... Desenganyem-nos, amb unes... aquesta és una altra, no? Vull dir,
emocions,
les classificacions que fem entre els animals,
sí,
no?
Però amb emocions,
però
segurament...
Però amb emocions, a veure, un porc mateix té emocions.
Sí.
O sigui, no... Llavors, doncs, bé, hi hauria molt a parlar.
Hi hauria molt a parlar. Això. La gota negra, el darrer poemari, un nové poemari de la Cèlia Sánchez Mustic, que és el que ens ha presentat en aquesta segona hora de programa. Sobre la taula de la Cèlia hi ha alguna cosa de cara al futur?
No, de cara al futur d'escriptura.
D'escriptura?
No, però hi ha els poemes sempre són gotes, gotes que van degotant i que això i que van a parar al calaix i que segur que
i del calaix un dia o altre.
Un dia o altre.
Surten tots alhora
i es van redistribuint entre ells, es van confabulant i van dient, volem ser un llibre. i ja està, no? Doncs... hi ha altres coses, sí, coses d'activitats paral·leles, mm-hmm, de recitals, aquestes coses.
Les pròpies de la vida de poetessa, les pròpies... eh?
Ah, exactament.
Cèlia, agraïts una vegada més que estiguis amb nosaltres. Fins a propera i molta sort, com
no. Moltes gràcies a vosaltres.
Tornem en 5 minuts.